6 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Obrim el nostre espai de seguretat ciutadana, on cada 15 dies ens visiten des de Mossos d'Esquadra del Prat. Com sempre, ens acompanya el Víctor Corbatón, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Isa.
Què tal?
Molt bé.
I, de fet, aquesta setmana hem tingut per aquí la valoració de les atencions que es fan des del Servei d'Informació i Acompanyament a les Dones de la Ciutat. Parlàvem, doncs, de tot tipus de serveis també que s'ofereixen. Recordem que el CIAT té serveis jurídics, serveis psicològics, i que no només s'atenen doncs, casos de violències masclistes, però també es fan aquestes primeres atencions. I, de fet, el que volíem saber és, a partir d'aquí, no, com és la coordinació amb vosaltres, amb Mossos d'Esquadra del Prat.
Bé, als Mossos d'Esquadra tenim el grup d'atenció a la víctima, no? On hi ha Mossos i Mosses, que pel seu grau d'implicació, per la seva grau de coneixement i per al seu perfil, perquè puguin ser Mossos del grup d'atenció a la víctima, han de tenir un perfil adequat. No tots els Mossos poden ser Mossos del grup d'atenció a la víctima, que jo crec que fins i tot podria ser una especialització dintre del cos de Mossos d'Esquadra. Pues tenim aquests companys, com és el cas del Josep, que és un clar referent, no, de com ha de ser un mosso del grup d'atenció a la víctima, no? I ell ens podrà explicar molt millor tot això que anem a parlar.
Uh-huh. Doncs el saludem, al Josep Inglada, agent d'aquest grup d'atenció a la víctima. Molt bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Josep, explica'ns també, doncs, una mica la teva part, com vas arribar fins aquí i quines característiques són diferents que teniu o que intenteu desenvolupar comparades amb altres tipus de serveis que es fan a Mossos.
Val. Doncs jo ja farà ara uns 6 anys que estic al grup d'atenció a la víctima d'aquí del Prat de Llobregat, i sí que al final veus amb tots els agents que formem part del grup d'atenció a la víctima de cada comissaria, al final veus que hi ha com una implicació. És, a part de que pots tenir una sensibilitat cap al tema, evidentment, és un grau d'implicació que no és que vens a treballar, fas les teves hores, sinó que al final estàs acompanyant a persones que estan patint, evidentment, un delicte i una situació que és greu, que passa amb la intimitat, que és difícil d'explicar, i llavors estàs allà cada dia amb aquestes persones, les acompanyes, és una feina que al final també t'emportes a casa, en tots els casos que hi ha, perquè hi ha casos molt greus, altres no tan greus, però bueno, sí que hi ha bastanta, empatitzes bastant amb la víctima, i aquest servei d'acompanyament, doncs és això, pot durar molts mesos, des de, a vegades és només una trucada, d'altres casos que portem que fa anys que estem fent aquests contactes i aquest acompanyament a les víctimes.
Feu algun tipus de formació específica o estem en aquest camí que els cossos policials també, doncs, puguin considerar una especialitat aquesta atenció més específica?
Val, sí que hi ha una formació específica. Un cop entres a la unitat, es fa una formació a l'escola de policia, i després contínuament, a part dels cursos que et dona el cos, de les formacions per actualitzar-te, després ja voluntàriament, des d'altres que donen des de la Generalitat, des de l'Ajuntament d'aquí el Prat, es fan moltes formacions, i algunes obligatòries, i d'altres és que ja surt la majoria dels agents, ja et vas contínuament formant, perquè clar, al final també evoluciona i has d'anar entenent les situacions que pateixen aquestes víctimes.
Uh-huh. Parlàvem a l'inici que dilluns ens visitaven des del CIAT, que és una porta que moltes vegades és la més amable, no?, per poder-nos apropar. A vegades aquestes dones s'hi apropen d'altres tipologies, d'altres neguits que tenen, i aquí es fa la detecció que realment estan sent víctimes de violències masclistes. Com és aquesta coordinació també amb aquest servei que tenim a la ciutat del Prat, i que és com un dels detectors, no?, principals també.
Sí, sí, és cert que una víctima, una persona que està patint maltractament, és difícil dirigir-se a la comissaria, sí, com el primer pas. Ho has de tenir molt clar, molts cops és en calent, quan acaba de passar, que potser fan el pas i venen allà, sinó molts cops costa denunciar una persona que és del teu cercle, que és de la intimitat, que hi ha sentiments, i llavors molts cops és més fàcil dirigir-se a un servei com el CIAT, en què pots explicar i encara no està, com que no estan convençudes de fer la denúncia, van allà, expliquen la situació i llavors aquí es van empoderant per ser conscients de la situació que estan vivint i fer el pas de sortir d'allà, i molts cops és aquest. Primer van al SIAT i d'allà després ens fan la derivació quan ja estan convençudes i empoderades i amb fortalesa per fer el pas a denunciar-ho i sortir definitivament d'aquesta situació. Llavors, la coordinació que fem, a part de que pertanyem als circuits d'aquí de l'Ajuntament del Prat de Violències Masclistes i Maltractament Infantil, i llavors periòdicament ens veiem cada 3 mesos, en cada cas concret, el que fem des del SIAT, llavors ja ens truquen o a través d'un correu ens expliquen la situació perquè la víctima, quan vingui a comissaria, no sigui tan fred, hi hagi algú que conegui la seva situació, i llavors ja ens entrevistem nosaltres amb la víctima amb la informació que ja ens ha facilitat sempre. Tot això, qualsevol coordinació que hi ha amb el SIAT és amb el consentiment de la víctima, evidentment, si no, ella no vol, no ens traspassem informació. I a l'inversa, igual, si en el cas que ja ha fet la denúncia i encara no té cap atenció psicològica, el que fem nosaltres és contactar amb el SIAT, expliquem la situació de la dona, ja li demanem cita, i llavors quan va allà ja coneixen el seu cas, i sobretot és això, no ve de començar a explicar des de zero la mateixa situació que hi ha explicat altres vegades.
Clar, és que aquest procés costa molt, no? A vegades a nivell de la societat en general pensem, ostres, com pot ser, no, que no hagi fet el procés de denúncia? És que, clar, és un procés que costa molt, i precisament és per això, no, tan important que quan s'arriba a aquest punt de dir, ostres, mira, sí, faig aquesta denúncia, pugui vincular-se bé, no, al final. Que aquesta dona no hagi de tornar a explicar, com tu deies, tot aquest procés, i també que tinguem clar quin és el recorregut. Quin tipus de violències s'acullen també i es gestionen en una denúncia a Mossos d'Esquadra?
De la part de les violències de gènere, que aquí ja podem entrar des de violències físiques, de maltractament psicològic, violència econòmica, val, tot aquest tipus de violència que entrarien allà, i després també, a part de la violència de gènere, hi ha la violència domèstica, que llavors seria qualsevol tipus de violència que passa dins de l'àmbit de la llar, que no sigui d'un home cap a la seva parella o exparella. I després també treballem des de la mutilació genital femenina, també hi ha la trata d'éssers humans, també faríem les agressions sexuals, que és potser en els últims temps el que està augmentant més, s'està visualitzant més, la gent té més fortalesa a denunciar-ho, i llavors els casos de potser d'agressions sexuals, violències sexuals, és el que ens està donant més feina o ens està ampliant a nivell de víctimes que fem seguiment.
En aquest cas, no sé si també hi ha coordinació amb els serveis d'atenció mèdica, perquè és veritat que ara coneixem, no, els protocols que es desenvolupen també des d'aquests centres, des del personal sanitari, com té molt clar, no, quin tipus de detecció, i sobretot també fan aquesta vinculació, no, una mica amb Mossos d'Esquadra de situacions d'aquestes característiques, de violacions que s'estan donant.
Sí, evidentment també ens coordinem amb els centres sanitaris, des de els metges que fan l'atenció ens podem coordinar, des dels centres també sanitaris poden fer una atenció psicològica, com és el cas de Sant Joan de Déu.
Clar.
Llavors aquí també hi ha una coordinació per veure l'evolució, perquè per fer aquest seguiment de la víctima és important que tots els agents que intervenen, que treballen en aquest cas, pues compartim la informació de cara a si es pot detectar alguna situació que estigui patint, o ajudar a que la intervenció que es faci doncs vagi encarada a tenir tota la informació disponible.
Quin tipus d'informació hem de recordar? Quin tipus d'informació us és útil a l'hora de tirar endavant una denúncia? Perquè potser hi ha molta gent que no s'ha enfrontat a aquest procés, i quan vas a fer aquest tipus de denúncies, és veritat que, clar, has de fer memòria, has de recordar certs inputs que poden ajudar després a que tot això surti o s'encarrili millor.
Sí, evidentment, és el que has dit. És difícil, perquè molts cops parlem d'anys, d'una situació que ha viscut. Llavors, en recordar-se de tot el que ha passat, amb un ordre cronològic, sabent aquest dia va passar aquest fet i estàvem en aquest lloc, és difícil. I molts cops passen en la intimitat i molts cops no hi ha testimonis. Els fills, a vegades, però sí que és important, per exemple, si algun cop ha parlat amb, per exemple, els veïns, que són persones que molts cops senten les discussions o han acabat explicant alguna cosa, doncs recordar si han parlat amb algun veí que pugui ser testimoni. Vull dir, és important això, persones que puguin haver presenciat situacions. Després, evidentment, si han anat a un centre sanitari perquè han patit lesions o simplement perquè expliquen el seu malestar al metge de capçalera, doncs demanar aquests informes. Per tant, és important explicar-ho quan vas allà al metge de capçalera, tenir persones de confiança en qui puguis explicar, malgrat no pensis llavors en la denúncia. I també, clar, els missatges, tot el tema virtual, siguin missatges de text, a través de xarxes socials, no borrar-los. A vegades, molts cops, el malestar el que fa és borrar-ho per no... ho hagis de llegir perquè vols oblidar-ho. Clar. Però és important, doncs això, guardar, encara que sigui fer una captura de pantalla i després borrar el missatge, però tenir aquest text de cara a poder provar, en cas de fer una denúncia al jutjat, doncs que aquests fets han succeït.
Si som testimonis, ara tu parlaves del veïnat, no? O de potser estem al carrer i veiem una situació complicada. També podem denunciar? També podem fer aquests processos?
Sí, evidentment, amb aquest tipus de delicte qualsevol persona pot presentar una denúncia. És difícil també presentar una denúncia. A vegades simplement és anar a avisar. Vull dir, si estàs presenciant una discussió al carrer, doncs truca al 112 i que vagi una patrulla i llavors aquí ja serem nosaltres.
Clar, és que a vegades no saps si ficar-te pel mig, si no saps ben bé com actuar.
Exacte, és difícil en aquests casos ficar-se en temes que penses que no, és que són particulars, són íntims. Per això, des de, evidentment, pots intervenir, però si no, amb una simple trucada al 112, doncs pots fer que vagi una patrulla. Després també, si és, no és algú desconegut, si és algú del teu entorn, un veí, algun familiar, hi ha el telèfon de la Generalitat contra Violències Masclistes en el qual pots trucar i informar d'aquesta situació. I llavors des d'allà ja es derivarà el servei que pertoqui perquè indagui sobre el que pot estar passant.
Mm-hmm. A partir d'aquesta primera denúncia, quin és el recorregut que tenen els casos que arriben de violències masclistes a Mossos d'Esquadra?
La primera denúncia, és important recordar que qualsevol víctima de violència masclista té dret a una primera assistència lletrada gratuïta. Per tant, només que vagi a comissaria pot sol·licitar l'assistència d'un advocat d'ofici especialista en temes de violència de gènere o violència masclista, que l'assessorarà i estarà present a la denúncia. En els casos de violència de gènere, concretament, durant tot el procés judicial i durant 2 anys, aquest advocat doncs estarà assistint a la víctima tant a nivell penal com en temes civils. També, si s'ha de separar pel tema de custòdia dels fills, doncs també aquest advocat gratuïtament portarà tot el cas.
Suposo que és un dels neguits, no?, d'aquestes dones, perquè, clar, parlem d'uns recursos econòmics que has de tenir per continuar una vida en solitari, i moltes vegades això és un fre, no?, i sobretot en la situació actual, com també és molt difícil, no?, tirar endavant sola amb una família.
Sí, exactament. En molts casos, i independentment, en casos exagerats que hi ha dependència econòmica totalment,
clar,
però només en temes que tens fills, estàs en un pis, en una hipoteca o en un lloguer, llavors sortir d'allà i poder estar o buscar-se un altre lloc on viure, si no tens la xarxa familiar que et pugui recolzar, doncs trobar un pis, mantenir els fills, es fa molt difícil, i per desgràcia en molts casos les víctimes aguanten durant anys situacions així perquè tenen por a no poder superar aquesta situació a elles soles. Llavors sí que és important recordar que al moment que fas la denúncia s'activen tota una sèrie de serveis, des de mesures penals de protecció, també hi ha mesures civils, que serien, pots demanar la custòdia, pots tenir demanar la prestació econòmica de la parella, l'ús de l'habitatge que sigui per tu, i després també hi ha una sèrie d'ajudes socials, des de demanar una ajuda econòmica a la RAI, si no tens recursos econòmics, al moment que fas la denúncia com a víctima de violència de gènere, pots sol·licitar aquesta ajuda econòmica. També hi ha cases d'acollida, si no tens on anar, hi ha cases d'acollida en el qual pots anar tu amb la teva família, amb els fills, i a part és un lloc segur on l'adreça no coneixerà ningú, l'agressor no sabrà on estàs.
Clar, quan hi ha menors, no? Suposo que és especialment important fer tots aquests processos i activar tots aquests mecanismes.
Sí, i també molts cops fins i tot hi ha aquesta idea de que aguantes una situació perquè penses que pels menors, pels fills, és més important que la família estigui unida encara que hi hagi aquesta situació de maltractament. Recordar que els fills, encara que no siguin qui pateixin directament el maltractament físic o psicològic, estan presents, i això hi ha una afectació que amb el pas dels anys es veurà. Llavors, és important sortir d'aquesta situació, encara que, vull dir, els fills, una situació de violència general al domicili, violència al domicili, té unes repercussions, i és millor sortir-ne que no aguanta aquella situació.
Fa uns anys es van posar en marxa també aquests jutjats específics que atenen aquest tipus de casos de forma més ràpida. Com estan funcionant? Perquè suposo que també a l'hora de fer aquesta atenció a les víctimes també teniu una part, no?, on heu d'anar a aquest tipus de judicis.
Sí, des de ja fa uns anys hi ha els jutjats especialistes de violència contra la dona, que llavors al moment que es fa una denúncia, en 2-3 dies màxim hi ha el judici ràpid, en el qual ja es pot resoldre definitivament el procés, o si no, com a mínim es resoldran les mesures de protecció que hagi sol·licitat la víctima, un ordre d'allunyament, prohibició de comunicació, les mesures civils de l'habitatge, fins i tot les ajudes socials. Això ràpidament, en 2-3 dies, es pot quedar resolt. Sí que és cert que quan no es resol aquí, l'urgent que seria això, aquestes mesures de protecció, és ràpid, però després sí que és cert que pot trigar el judici final un any, entre un any i dos, pot trigar. Vull dir que sí que és cert que és ràpid la instrucció, la resolució d'aquestes mesures. Ara, el judici pot trigar un any, i això també informem perquè siguin conscients de que el procés és llarg. Al final es donarà la protecció, però fins a acabar el procés, doncs, és un any que poden estar encara...
Clar, quin tipus de protecció se'ls dona en aquests casos durant aquest temps, no?
La protecció que dona el jutjat, diguéssim, pot ser un ordre d'allunyament, que l'agressor no es pugui apropar a la víctima a X metres, 500 metres, 1.000 metres, que no es pugui comunicar amb la víctima ni directament, ni per cap xarxa social, ni missatges, ni a través de terceres persones. Després hi ha mesures que potser l'agressor no pugui viure en un domicili, que no pugui entrar en una població, i després també poden posar mesures per controlar aquesta ordre d'allunyament, com és el dispositiu Cometa, la pulsera, que fa que es pugui controlar que l'agressor, si s'apropa a la víctima, salta un avís, que avisa la víctima, i també ens avisa els cossos de seguretat perquè anem a protegir la víctima.
Clar, aquí suposo que es passa aquest avís, no?, als companys que estiguin en aquell moment al carrer de patrulla.
Sí, el servei Cometa contacta tant amb la víctima com l'agressor per informar de la situació, i llavors ens avisa a través del 112, i llavors ja ràpidament una patrulla va al lloc, a la víctima, comprovar que estigui bé i intentar localitzar també a l'agressor en el cas de que no marxi d'aquesta zona d'exclusió.
És habitual que es facin aquests intents de
sí,
d'apropar-se?
Sí, a vegades pot ser casual, perquè a vegades simplement l'agressor passa per un lloc i salta l'avís, i altres, i això ja no sé si és opinió particular, se'n pot fer un mal ús. Sí que ens hem trobat amb víctimes que tenen aquest dispositiu, i el que fa és que salta molt habitualment. No sé si l'agressor el que fa és per donar avís, estic aquí, i llavors a vegades es pot fer un mal ús d'aquest servei. Però bueno, tot això ens arriba a nosaltres, arriba al jutjat, per tant qualsevol avís d'aquests que fa un intent d'apropar-se, el jutjat en té coneixement per prendre les mesures que corresponguin.
Víctor, com expliquem, no?, també la teva tasca d'explicar a totes les dones del Prat, amb tota aquesta feina que fas de divulgació, tant a escoles com a col·lectius de gent gran, tots aquests circuits, no?, perquè suposo que et trobes també preguntes o dubtes a l'hora d'engegar aquest procés que revictimitza moltes vegades i que és tan dolorós, no?
Sí, bueno, ells també dintre de la seva feina, no?, també fan aquestes xerrades i activitats, no?, on van als centres educatius, no?, i als instituts per donar aquesta informació, no?, i on informen d'aquests circuits que hi ha aquí al Prat, no?, que hi ha diferents i molts serveis, no?, on poden accedir tant joves com dones més adultes, no? I la veritat és que és això, no?, d'informar, no?, a tothom que hi ha serveis on poden ajudar-les, no?, i que tenen diferents solucions per poder solventar, no?, aquesta situació tan complexa que tenen al seu domicili, o sigui, amb la seva parella.
Doncs són circuits que hem volgut conèixer de prop. Segurament no són circuits perfectes, però són els circuits existents que tenim al nostre abast. Sobretot recordar els telèfons d'emergència, el 112 si estem en una situació de risc. Hi ha un telèfon també de línia contra les violències masclistes a nivell català, que és el 900 900 120, i també doncs, el telèfon del CIAT a l'Ajuntament del Prat, el 933790050, on podeu accedir a atenció psicològica, atenció jurídica, per veure doncs, què és el que està passant. Si alguna cosa no us encaixa, doncs, el millor segurament és poder-ho compartir amb un servei específic com és el del CIAT, i doncs, evidentment, si us trobeu ja en una situació de violència masclista, que sapigueu també que des de Mossos d'Esquadra hi ha un grup d'atenció a la víctima específic que pot estar també en aquest suport, no? Que al final és una cosa de tota la societat, de la detecció pròpiament i fins i tot de l'acompanyament, no? Perquè podem fer aquest acompanyament a una dona que estigui en aquesta situació quan vagi a fer aquest procés de denúncia, que suposo que no és fàcil, no?
No. Aquest és important, que no se sentin sol, aquest acompanyament durant la denúncia i durant tot el procés judicial, de que hi hagi algú que li resolgui els dubtes i de que estigui allà per compartir els seus neguits i el que li estigui passant, que no estan soles.
Per la nostra part també tenim, dintre de l'aplicació de Mossos d'Esquadra, també tenim diferents formes de contactar amb nosaltres, no? Aquestes víctimes de violència de gènere, a través d'un número de WhatsApp que també poden contactar amb nosaltres, i un correu, em sembla que hi ha també dintre d'aquesta aplicació, on poden contactar amb nosaltres.
Mira, donarem el WhatsApp, que és el 601 00 11 22, 601 00 11 22, mossos.atenciovictimes@gencat.cat. aquí trobeu directament també doncs, aquest suport i aquesta primera porta d'entrada per preguntar i per resoldre tots els dubtes, però doncs, sobretot és important també entrar en aquests circuits. Gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia, els parla Lluís Rodríguez Alonso. El rendiment de la xarxa d'aigua potable del Prat ha assolit